El cafè de la ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz.
El clúster de packaging inaugura dilluns noves instal·lacions al polígon industrial de Can Roqueta de Sabadell, deixa Terrassa de fet per venir a la ciutat. L'organisme agrupa empreses que treballen amb qualsevol tipus d'envàs, cartró, plàstic o llauna, i inclou fabricants de maquinària, clients finals o fins i tot distribuïdors. Descobrim la institució conversant amb l'Àlex Brossa, que és el clúster manager del clúster de packaging. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia i gràcies per invitar-nos.
De fet, inaugureu noves instal·lacions a Sabadell, dèiem, dilluns. Heu deixat Terrassa per venir a Sabadell. Permetem que això sigui part de notícia fins i tot a Sabadell, perquè aquesta competència sana, que hi ha entre les dues cocapitals, però per què? Per què heu volgut venir a Sabadell, que és el que us ofereix la ciutat?
Sí, bé, de fet de clústers a Catalunya, sota el programa de Catalunya Clústers de la Generalitat, hi ha 30 clústers, tan sols un, que és el nostre, està ubicat aquí al Vallès Occidental. El clúster neix, de fet, fa més o menys fa 10 anys aquí a la ciutat, a Sabadell, amb un pla d'innovació local, però sí que és cert, doncs, que tots aquests anys hem crescut al Centre Tecnològic Leitat, que estava ubicat a Terrassa, i la raó és que tant nosaltres, que som més petitets que el Centre Tecnològic, com també el Centre Tecnològic, els dos hem anat creixent i teníem necessitats d'espai i vam optar, doncs, la Junta Directiva a cercar un nou emplaçament i, doncs, vam creure que tornar d'allà on havia començat la cosa, doncs, seria bo per totes les parts.
Clar, el fet que estigui ubicat al Centre Tecnològic d'Empreses de Can Roqueta, aquest espai, doncs, aquest viver d'empreses, no?, que n'hi diuen, també pot permetre millorar les sinergies entre les companyies que hi són presents? És una cosa que també us ha motivat a traslladar-vos aquí?
Sí, exacte. Nosaltres volem estar als llocs on passin coses, fem projectes tant a nivell regional, nacional com internacional, i òbviament, doncs, allà on estàs fa, doncs, que passin més coses. En aquest cas, doncs, si estem en un centre que hi ha pràcticament 50 empreses, que hi ha empreses tecnològiques, que hi ha startups, doncs això facilita que, si nosaltres, doncs, estem bona part del temps allà a l'oficina, doncs acabin passant coses amb empreses que estan ubicades també aquí a la ciutat.
Clar, no sé si ho sabeu, però coincidís que aneu a Can Roqueta just quan s'estan fent obres de rehabilitació de l'espai, de millora de l'espai. No sé si és un tema també que us ha preocupat o no en l'àmbit del que es parla sovint, dels problemes de mobilitat que hi pot haver per accedir fins a Can Roqueta, amb la instal·lació d'Amazon ben a prop, tot el problema de congestió de trànsit que pot suposar. En això hi heu pensat o no moveu mercaderies, diguéssim, en aquest sentit?
Bé, a nosaltres això no ens preocupa tant, és a dir, ens movem molt i a l'oficina tampoc hi som sempre, però sí que és cert, doncs, que d'una banda l'edifici és un molt bon emplaçament, és a dir, és un edifici, doncs, molt nou, on permet, doncs, fer activitats i on permet fer dinàmiques i reunions de projectes, que és una mica el que nosaltres fem. Sí que és cert, doncs, que l'accessibilitat del polígon, com amb altres polígons de l'entorn, doncs, és millorable, i estem contents, doncs, que tot això, doncs, pugui es vagi millorant, però vaja, jo penso que com a emplaçament és bo, és a dir, estem a prop de la P7, de la C58, amb un entorn molt industrial, i si es van fent, doncs, millores de mobilitat, doncs, millor per tothom.
Anem al clúster. Quin volum d'empreses agrupa aquest clúster?
A Catalunya hi ha 750 empreses relacionades a l'àmbit de l'envàs i embalatge. Això vol dir que representa un 3,4% del PIB, i en el nostre cas el clúster representa actualment a 85 companyies. Nosaltres, òbviament, doncs, tenim 85 socis que ens paguen una quota, però treballem, doncs, per tot el sector, no? I el que mirem de fer, doncs, és mirar de dinamitzar el sector en base, sobretot, projectes d'innovació per tal, doncs, que vagin millorant.
I quin pes hi té el Vallès Occidental? Perquè el fet de que naixéssiu al Vallès Occidental, que dels clústers que ens deies que hi ha arreu de Catalunya és l'únic que es manté o l'únic que està fora de Barcelona, vol dir que el Vallès Occidental és un espai, doncs, que té molt pes en aquesta indústria?
Sí, sobretot a la conca del riu Ripoll hi ha fabricants de maquinària de packaging flexible. Tenim a Bossart, tenim a Volpac, tenim a Aranau, tenim a Mespac. Hi ha moltes empreses, de fet hi ha una concentració molt alta de fabricants de maquinària de packaging flexible, i aquesta, doncs, també és una raó que té sentit, doncs, que el clúster estigui ubicat allà on hi hagi les seves indústries, no? A nivell de PIB, doncs, tenim la comarca del Barcelonès, tenim el Baix Llobregat, però també tenim el Vallès Occidental, tant a nivell de població com de pes d'economia, és un dels principals territoris del país.
Perquè, clar, diem clúster de packaging, els que esteu molt posats en el sector segur que ho situem molt ràpid, però imagino que a l'oient li costa una mica. Jo feia una mica de definició al principi, però què parlem quan parlem exactament de packaging? A què us referiu?
El packaging és l'envàs i embalatge, que ja pot ser l'envàs primari que podem trobar al supermercat amb una bossa de patates o una caixa, no? És a dir, nosaltres això ho entenem en un sentit molt més ampli, és a dir, parlem bàsicament d'indústria, perquè aquí estan implicades les tintes, estan implicats els adhesius, poden estar implicats els aromes, i pot estar implicat la intralogística, és a dir, nosaltres ho entenem en un sentit les matèries primes, nosaltres ho entenem com a clúster en un sentit molt ampli. De fet, en el clúster hi participa una transversalitat d'empreses molt elevada. El fet de que siguin molt més transversals i diferents fa que les empreses s'obrin també a col·laborar, i tenim també empreses que fan marcatge làser, no? És a dir, que podem trobar empreses de diferents tipologies, i el fet de que no es vegin competidors directes fa que sigui més fàcil generar projectes col·laboratius i projectes conjunts entre empreses.
Clar, això et volia preguntar també, quins sectors productius hi estan representats, no? Perquè entenc que són coses tan diferents, no?, que deu obrir un bon ventall també de sectors productius.
Sí, exacte, l'envàs i embalatge afecta pràcticament a tots els sectors, en concret per això on hi ha més volum és en el sector alimentari, que és on més treballem, és on més requeriments hi ha, sobretot a nivell de la seguretat alimentària, i és amb el sector que hi ha més interacció, i també és un sector, l'alimentari, que el Sabadell i el seu entorn també és molt fort a nivell d'empreses.
A nivell de dimensió d'aquestes empreses, són empreses petites, empreses grans, hi ha una mica de tot?
Hi ha una mica de tot, una miqueta aquesta és la gràcia. Aquí tenim des de grans multinacionals que participen de l'entitat, com Pimes, que és el gruix de... Sí que és cert que les Pimes és el gruix d'empreses que hi participen, però també startups, no? I de vegades el clúster és l'entorn on es troba una startup amb una gran empresa i sorgeix un projecte, no? De fet, tenim diferents casos, cosa que si no existís l'entitat, potser això podria passar igualment, però seria més difícil.
És a dir, startups que s'han fet grans gràcies al clúster, no?
Sí, exacte, jo no seria tan agosarat, no sé si gràcies a nosaltres, però sí que les podem ajudar, les podem acompanyar i sobretot a connectar en base projectes pilot amb gran companyia, però la dimensió, diguéssim, aquí participen empreses de diferents dimensions, òbviament en funció de la dimensió cadascuna té uns interessos diferents, però tenim empreses de diferents dimensions.
Quines potencialitats té el clúster a dia d'avui? És a dir, en aquest moment econòmic en el que estem, quines potencialitats té de futur?
Home, ara estem en un moment de canvi, jo diria que és un moment molt interessant de la història, perquè en pocs anys canvien moltíssimes coses, la famosa indústria 4.0, com s'està digitalitzant tot, els canvis socials que tenim, i per tant, el clúster, el que diem sempre és que nosaltres mirem d'estar al servei de la societat. No som un lobby que anem a defensar un sector concret com passava anys enrere, que certes associacions tenien aquesta funció, sinó que nosaltres mirem d'estar molt atents a quins canvis s'estan produint i ajudar que les empreses s'anticipin i si cal que es transformin per atendre aquests canvis, no? Perquè si això no ho fan, podria passar com el seu dia, com el sector tèxtil, que la cosa es reconverteixi, el sector no ho faci i perdem pistonada o perdem part d'un sector.
De fet, deies ara, estem al servei de la societat, i jo quan preparava l'entrevista ahir reflexionava al voltant de tot el concepte del reciclatge, el residu zero sobretot, que entenc que aquesta part de comprar granel, mirar d'evitar els embalatges, que és el que ens diuen les administracions, no? Al final, en aquesta lluita pel canvi climàtic, això us posa també en certa manera en un punt complex com a sector, o toca que el sector pensi com aprofitar també aquest moment també per en l'àmbit de la lluita contra el canvi climàtic?
Sí, això és un gran repte i no és fàcil perquè els hàbits socials també són els que són, cada cop les famílies són més petites, la gent consumeix més durant el dia i menys quantitat, la gent es mou molt, estan creixent arreu del món la classe mitjana, i per tant tot això també fa que creixi el gran consum, i òbviament el repte de la sostenibilitat és un gran repte, no tan sols aquí, sinó arreu del món, no? El sector ja va fent iniciatives sobretot a nivell de sostenibilitat. De fet, hi haurà legislació a l'any 2030 que a Europa que ja diu que tots els envasos de contacte alimentari d'un sol ús han de ser reutilitzables o reciclables, i per tant tothom, en certa manera, no tan sols és una demanda del consumidor que vol que allò que un consumeix sigui sostenible i on l'envàs hi té un pes fonamental també amb la pròpia decisió de compra, sinó que serà llei en molts casos, i per tant veurem una transformació dels propers anys a nivell de packaging.
I el packaging té camí per recórrer en l'àmbit de la sostenibilitat? És a dir, no ha de per què significa la sostenibilitat eliminar el packaging, o en part sí, o com ho esteu pensant o articulant des del sector?
Sí, a veure, nosaltres pensem que el packaging seguirà sent necessari i malauradament, doncs, encara que no estigui massa bé dir-ho, doncs, que el plàstic doncs, és un dels materials a dia d'avui millors en molts àmbits a l'hora de preservar l'aliment i a l'hora de preservar la seguretat alimentària. No? Els propers anys no trobarem possiblement un material substitutori amb les mateixes propietats, però sí que el que hem de fer doncs, tots plegats és doncs, fer estructures que siguin reciclables. Els últims anys he treballat molt amb la reducció de pes, dels envasos, i jo penso que ara entrarem en una fase de que aquells envasos que es fabriquin doncs, puguin ser reciclables. Per exemple, el tetrabric de llet a dia d'avui no és reciclable, i en canvi la llet, si n'és en un envàs d'ampolla, sí que ho és. No? Doncs anar fent aquests canvis jo penso que serà molt, molt interessant. No hi haurà un material, no podrem dir, tindrem un plàstic compostable que ens ho resoldrà tot. Hi ha plàstics compostables, però són compostables també en condicions industrials, és a dir, que haurem de seguir reciclant, haurem de conscienciar tothom que és molt important reciclar, haurem de conscienciar tothom que hem de consumir potser diferent algunes coses, i la indústria doncs, ha de fer estructures, que això serà llei, ha de fer estructures que tots aquells envasos que posin a mercat doncs, compleixin criteris d'ecodisseny i puguin ser doncs, fàcilment reciclables.
I en això ja esteu pensant també des del clúster, ho dic perquè repassant una mica la informació del que feu, una banda és la innovació, la recerca, el desenvolupament, per tant esteu treballant en aquest sentit també?
Sí, nosaltres fem projectes pilot amb molts sectors, amb sector carni, amb sector cosmètica, també amb sector alimentari, i precisament doncs, fem aquest tipus de projectes. No? Provem què passa si canviem doncs, aquesta safata on ara envasem l'embotit, si en lloc de que sigui un fil multicapa és un monomaterial, no? Com es comporta. Si, aquí hi ha dos elements, no tan sols la sostenibilitat, sinó quan fem un envàs més sostenible hem de mirar que no sigui més car, és a dir, que no s'incrementi el preu, i alhora que compleixi les mateixes propietats, perquè si ho féssim més sostenible però fos més car, o bé tingués menys temps de vida útil, per tant, féssim malbaratament del menjar, no és una bona solució. No? I per tant, complir aquestes tres variables de sostenibilitat, cost i funcionalitat és important, i nosaltres doncs, mirem de fer molts projectes pilot amb altres sectors, que si aquest primer cas d'ús funciona, després el podem fer escalable al conjunt del sector.
Els materials, és per tant on hi ha més àmbit de recerca.
Sí, amb tot el tema dels materials, dels adhesius, de les tintes, doncs s'està evolucionant molt. Nosaltres no fem projectes de recerca i desenvolupament a llarg termini, sinó que són coses que ja existeixen, que fent una petita adaptació mirem com es comporta amb els clients finals.
El ser un sector també que deies que és un sector doncs, important en l'economia catalana, això vol dir que també ho relacioneu amb activitats formatives per, no sé si donar a conèixer el sector, per formar, reciclar la gent que pot estar a la recerca de llocs de feina, doncs, per trobar feina en aquest sector, és una qüestió que també us preocupa?
Sí, la formació és un dels eixos que treballem com a entitat. De fet, col·laborem amb l'Institut Químic de Sarrià i també amb l'ISPAC, que és la Fira de Packaging a Barcelona, que després de la Fira Alimentària, que avui és notícia, és la segona fira que s'organitza aquí a Barcelona directament des de fira més important, i treballem amb aquestes dues entitats per promoure un màster de packaging. També des del clúster fem formació especialitzada. De fet, el primer acte que vam fer aquí a Can Roqueta, que inaugurem dilluns però que ja hi som des de fa uns dies, doncs va ser un acte de formació a nivell de BRC, que és una normativa alimentària, no? És a dir, que amb tot el que és la capacitació del sector, perquè ens trobem d'una banda que és un sector important amb uns 40.000 treballadors que treballen a Catalunya, però que no hi ha una formació específica reglada des dels centres, no? I per tant, doncs, mirar de posar negre sobre blanc i ajudar a que hi hagi doncs, una formació específica, i també donar a conèixer el sector, perquè de vegades la gent jove doncs, coneix molt bé el sector d'automoció, coneix molt bé altres entorns, i aquí doncs, tenim també un sector que és exportador, que és dinàmic, que és competitiu, i és bo també donar-ho a conèixer a la gent jove perquè es formi al respecte.
Ara dius sector exportador, per tant entenem que gran part de la feina o dels diners que es mouen en aquest sector són per vendre fora de casa nostra?
Sí, en funció del valor afegit que s'aporti en el producte o servei que es faci, més pot viatjar, no? És a dir, que si fem una caixa de cartró, diuen, escolta, això pot anar 150 quilòmetres com a molt, perquè la logística ho encareix molt, però si fem una maquinària concreta, això pot viatjar. De fet, els fabricants de maquinària o de components exporten a més del 90% a tot el món, no? I en funció del valor afegit del producte, en funció de com pugui viatjar, doncs pot anar més a prop o més lluny.
tot això també caça en aquest moment de quilòmetre zero, no? És que és tot plegat i és un debat intern en moltes de les coses que es posen damunt la taula, no?
Sí, i de vegades també ens passen els propis materials, que la gent es pensa que el plàstic pot ser una cosa dolenta i potser compra una cosa d'un altre material que aparentment és millor, però aquell material potser ve de Xina, no? És a dir, que a dia d'avui, pel propi consumidor, i em passa a mi mateix que ens dediquem a això, ens costa poder diferenciar què és sostenible i què no, però jo penso que hauríem d'anar doncs, cap a un entorn de consumir molt més localment.
Us heu instal·lat a Sabadell, heu deixat Terrassa per venir a la ciutat, a Can Roqueta. La intenció també és establir algun tipus de relacions directes amb l'Ajuntament de Sabadell, amb la formació que es fa des de Sabadell amb diferents doncs, espais, com per exemple la fàbrica Calmolins, etc. La idea és també entrar dins del teixit de la pròpia ciutat?
Sí, i tant. Nosaltres estem a disposició de l'administració. De fet, quan hi ha aquesta col·laboració público-privada és molt més fort l'impacte dels projectes. Aquesta setmana estàvem a Àustria en el marc d'un projecte europeu i ells treballen doncs, la política de clústers amb l'administració i això fa que conjuntament els hi permetin generar projectes de molt més impacte. No? És a dir, que nosaltres tenim aquest coneixement sectorial identificat, tenim les empreses articulades i, en canvi, l'administració doncs té molta força també per generar projectes, no? I per tant, si unim aquests dos mons, doncs, i l'Ajuntament de Sabadell és molt actiu a l'hora de generar aquest tipus de projectes, tant formatius com projectes d'innovació a nivell amb fons europeus, doncs nosaltres estem a la disposició de l'Ajuntament per poder fer més coses.
Perquè en línies generals, quina és la relació del clúster amb l'administració?
El clúster és una associació privada sense ànim de lucre que la financen doncs, les empreses amb les seves quotes i l'administració va actuar al principi, en aquest cas tant l'Ajuntament com la Generalitat, per iniciar la iniciativa, és a dir, quan estem parlant d'empreses de tota la cadena de valor, com que no es coneixen moltes entre elles, és difícil que això neixi de la iniciativa privada i per tant és el sector públic que inicia el clúster. Després el clúster doncs, funciona sol amb les quotes de les empreses i l'administració el que ens fa ens cofinança projectes que surtin en el marc del clúster. És a dir, que si identifiquem reptes, si identifiquem projectes a dur a terme, l'administració doncs, gestiona fons amb concurrència competitiva, per tant, tots els clústers o totes les entitats poden presentar projectes, selecciona aquells que són millors i després doncs, l'administració ens cofinança aquest tipus de projectes.
La inauguració serà dilluns, com la fareu?
Sí, dilluns inaugurarem l'espai, estem molt contents, hem convidat a tots els socis, vindrà també doncs, la tinenta d'alcaldessa de l'Ajuntament de Sabadell, ens acompanyarà també la directora general d'Indústria de la Generalitat, vindrà també l'Enric Barba, que és l'ex-cap d'innovació de CIRSA, a fer una petita ponència sobre talent i innovació, i doncs, servirà una miqueta, la farem dilluns a les 5 de la tarda, i servirà doncs, per fer una mica també de networking, de trobada, en aquest cas entre el sector i també entre la pròpia administració.
Doncs Àlex Brossa, clúster manager del clúster de packaging, que s'instal·la a Sabadell, de fet ja hi són, però oficialment a partir de dilluns. Gràcies per haver vingut avui al Cafè de la Ràdio.
Gràcies a vosaltres, molt amables.